El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla, caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic, però vigileu perquè ara vindrà Omega Zero i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
Un dilluns i anem, suposo que s'ha sentit tot, però si aquest tornem a començar. Molt bona nit, oients de Nacudinenca, els del Centre Excursionista, tornem a estar aquí, comencem temporada, un parell d'horetes més tard del que era habitual la temporada passada, per tant podeu tancar ben del pla i escoltar Anem a la muntanya, i si esteu en reposicions doncs no cal que tanquem amb ben del pla avui. Però bé, avui estem gairebé tot l'equip de Anem a la muntanya. Ens falta el Toni Verdaguer, que el tenim voltant per aquest món. Ens han anat cap a Turquia i Grècia. I esperem que quan torni i vinguin un dia aquí amb la Teresa a explicar-nos l'aventura que han fet. Això sí, el que va fer abans de marxar va ser deixar la llauna ben plena de cims que anirem traient mica en mica. I per tant, ell hi serà... Sí, ell no hi és, però l'escoltarem com ha fet sempre. Sensacions de nova temporada, doncs molta canya, molta tralla. Divendres passat es va fer la presentació amb en Joan Maria Pou de RAC1, i la veritat, doncs, felicitar a tots aquests que començaran. Aquest any ens han tret a poder ser el primer programa de metre de temporada, el anar darrere tu jugues, però bé, ja també ho saben fer bé el Toni i companyia. I un record des d'aquí pel Quim, que et milloris, nano, bé, si d'aquí 15 dies et fem fora de l'estudi. I bé, avui què tenim? Avui ens acompanyen el Climent Codina i la Marta Pujol, que ens vindran a parlar de la Matagalls Montserrat, que van fer fa una setmana, i a la Marta li preguntarem si ho repetirà o no. El Climent aquesta pregunta no ens la podem saltar, anirem per altres temes. I després, a l'entrevista llarga, direm, ens acompanya en Raül Coromines, que ens vindrà a explicar una travessa pels Andes de sud a nord que va fer per allà a les Amèriques, i per tant pot ser una cosa molt interessant, que això és el que s'ha treballat el Joan, i serà la segona part, diguem, del programa. I després, abans d'acabar, doncs farem un repàs de l'agenda, que ara us faig una avançada només de l'agenda que farem al final, que és de que el 19 d'octubre es fa la 25a Caminada Popular. Per tant, no hi pot faltar ningú en aquesta edició, i els aquí al programa la volem fer grossa. Jo explico que se'm va parar la neurona que tinc un moment, i això és perillós, però fins que no acabem el programa no us explicaré el que volem fer. Per tant, doncs, de moment tirarem el Toni, que s'ho va obrir l'aire, i a veure què ens explica i on ens porta avui.
Amics i amigues, en aquesta nova etapa de les emissions d'Anem a la muntanya d'Ona Codinenca, voldria encetar la meva emissió d'avui amb un crit a la prudència i extremar al màxim les precaucions. Aquest any a la muntanya hi ha hagut moltíssims accidents, amb alguns morts, i comptem, doncs, des dels Alps fins al Montseny, passant pels Pirineus. Mireu, l'èpica de les muntanyes s'ha vestit sempre a partir de grans gestes i ascensions. Moltes d'elles han anat acompanyades també de tragèdies i accidents mortals. Tot això és molt literari, tot això ha creat un imaginari col·lectiu mític que, en part, ens ha ajudat a acceptar i veure com a normal un fet traumàtic i dolorós i a la vegada tan natural com és la mort. Trescant per les nostres muntanyes no és difícil trobar plaques posades en record de muntanyencs desapareguts. N'hi ha tot arreu, n'hi ha tot el Pirineu. L'altre dia, per exemple, uns companys nostres van pujar el Pedraforca, i el Pedraforca mateix hi ha una muntanya tan propera i hi ha dues o tres plaques de gent, etc. Hi ha hagut diferents accidents de muntanya, no? Hem après, per tant, per força, a conviure amb aquesta sort, i bona part del col·lectiu muntanyenc és conscient en major o major o menor mesura del dolor que suposa perdre algú en un accident de muntanya. El pas del temps ens ajuda en part a pair aquest tràngol, però la realitat del present és més dura que els registres literaris, i aquest any, justament aquest 2008, està sent especialment dolorós pels muntanyencs. Massa sovint ens arriben notícies d'accidents a la muntanya, i els darrers mesos la mort s'ha passejat des de l'Himàlaia fins al Montseny, passant pels Alps i els Pirineus. Només als Alps, tinc aquí un recull, un retall de diari, només als Alps més de 100 persones hi han mort des de l'1 de juny fins avui. Només al Montblanc n'hi han mort 18 muntanyencs. Les dades indiquen que el vessant italià dels Alps és més mortífer. Allà hi han perdut la vida 40 persones, però 30 des de la vessant francesa. Això és realment dolorós, és espectacular. I més properament també hem sabut d'accidents, doncs, el d'Aulagiri, a l'Annapurna, a l'Himàlaia, però també en escenaris més propers, com per exemple les Agudes o la ruta aquella dels Castellets, que el nostre centre excursionista ha fet diverses vegades. Aquest any hi va haver dos morts. El barranc de Viu de Llevata, a Gauba, el Mont Modí, el Neubiel, i també el Mont Perdut. La majoria eren muntanyencs experimentats amb trajectòries més o menys dilatades i bagatge demostrat. Cal pensar, novament, en l'infortuni o el mal moment que van tenir aquesta gent, però també hem d'apel·lar de nou a la formació i a la informació. La bona preparació, l'experiència pròpia i dels membres del grup és important. Cal no deixar cap aspecte a l'atzar i, més que mai, cal ser conscients que el risc zero no existeix. Sempre diem que és més perillós anar amb cotxe fins al Pirineu que no pas fer una travessa al Pirineu o fer un cim. Però també hem de ser conscients que el risc hi és quan fem l'ascensió. Tenim a l'abast aparells, tècniques i materials que ens garanteixen una progressió segura. Existeixen mecanismes per la formació continuada i la informació sobre les condicions de la muntanya és cada cop més fiable, ràpida i completa. Tot plegat és necessari, però, igualment com passa amb els accidents de trànsit i els laborals, existeix una falsa sensació de seguretat. Massa sovint podem córrer el perill de sentir-nos invulnerables, en saber-nos experimentats, formats, informats. Fa tants anys que voltem per la muntanya que ens sembla que no ens pot passar res. Però no podem descuidar el factor més important que intervé en els nostres en les nostres accions i decisions, perquè pot jugar en contra de la pròpia seguretat, que és el factor humà. Per tant, a més de la necessitat d'un bon coneixement de la muntanya i de les seves condicions, del bon ús de la tècnica i de la formació i de saber interpretar la informació, cal fomentar l'actitud personal de respecte cap a la muntanya i l'activitat que hi volem dur a terme. I això s'aconsegueix després de temps de creixement personal i tècnic, d'anar guanyant experiència i veterania, i amb l'exemple dels companys de corda o d'excursió. Hem de saber aprendre en tot moment i poder transmetre el que sabem quan arriba l'hora. Aquest és un valor de la tradició excursionista que cal recuperar i fomentar. La suma d'aquestes actituds personals ens ha de donar confiança com a persones i contribuir al reconeixement social com a col·lectiu. En aquest sentit, també caldrà valorar els esdeveniments més o menys multitudinaris que tenen com a escenari la muntanya. La gent cada vegada va més a la muntanya, la gent que trauen i la nova realitat que tot plegat suposa. Tot i que les muntanyes són les mateixes, la seva atracció i interès ha anat en augment, i cal dimensionar adequadament les activitats per tal de minimitzar-ne els perills. No reaccionar davant d'aquest nou escenari que s'ha anat dibuixant en els darrers anys seria irresponsable per part de les entitats del nostre centre excursionista i també de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Per això és urgent dotar-se de les eines i mecanismes necessaris per regular les activitats multitudinàries i així fer front i preveure els possibles impactes, no només sobre els entorns naturals, sinó també sobre les persones. Per tant, extremem les precaucions, màxima prudència, un bon equipament i la màxima informació sobre l'estat dels camins, la meteorologia, les distàncies i sobretot conèixer les nostres pròpies limitacions. Amigues i amics, res més. Encetem aquesta nova temporada d'emissions per una codinenca amb noves excursions i ascensions que espero seran del vostre interès. Amigues i amics, fins a la propera emissió. Adéu-siau.
Doncs bé, potser no ha sigut la millor manera d'iniciar temporada. Anem a fer cap cim, però són coses que s'han de parlar. I per tant, com ha dit el Toni, hem de saber on tenim les limitacions i anar en compte que la muntanya queda allà i val més que no ens quedem allà a la muntanya nosaltres, sinó que el cim no s'assoleix fins que no tornes a casa, diu el bon alpinista. I doncs ara punxarem una música i parlarem també amb bons caminadors que ens explicaran com es fa una Mategaig Montserrat a Montplís.
Per les muntanyes de la Cerdanya fins la Vall d'Aran, amb la natura al voltant, que ens va ensenyant a cada instant, que ens fa petits i alhora ens fa tan grans. Tinc un flat fluix, tinc un fluix flat, tinc un flashback, feedback, jet lag, faig pitja, empat, tic-tac, plic-plac, quin embolic, com he enredat, i mentre canto en un pit...
Doncs bé, com hem dit, molt bona nit, Climent.
Bona nit.
Molt bona nit, Marta.
Bona nit.
Com va anar això del Mategalls? Climent, tu, xupat, no? Suposo.
Home, xupat tampoc. És una miqueta cansat, s'ha de quedar i mullar-hi una miqueta més. No sé si és per l'edat o per el que sigui, però... anem fent de moment.
Bueno.
Et deus conèixer les pedres, ja, no? Tantes vegades anar-hi.
L'aigua molt es fa córrer i molt es canvia de plaça, de tant en tant.
Però bé, Marta, i tu què tal? Era el primer cop que ho feies, això?
Sí, aquesta anada sí, era el primer cop que ho feia, sí.
I on va anar l'experiència?
Bueno, gràcies al Climent va anar molt bé. La veritat és que vaig patir pel fet de que no sabia massa on anava, perquè fa, no sé, més d'uns 20 i pico d'anys que vaig fent cada any Sant Feliu Montserrat, però Mategalls Montserrat no ho havia fet mai. I la veritat és que, com que hi havia molts llocs que no vam, bueno, que no hi havia anat mai, pues em costava molt el fet de no saber on estava i on anava. I el Climent cada despertar deia: Climent, fes-me en 5 cèntims, cap on anem? Quin terme estem? I pobre, bueno, va tenir molta paciència.
Bueno, o sigui, li vas fer un examen de veure
sí,
com...
Sí, però bueno, s'ho sap superbé.
Ho va provar, no?
Mare de Déu, tot arreu. Em deia, ara ve una pujada, ara ve una baixada, ara ve no sé què. Però tot ho sabia a la perfecció. Sí. Molt bé, molt bé.
Així no cal portar GPS.
Quasi bé que no.
Agafem el Climent i segur que no ens perdem.
Per fer un Mategall Montserrat, no cal GPS.
No, però segur que hi deu haver algú que el fa amb GPS, eh?
Sí que em vaig veure que em portava.
Va, veus?
Vaig veure gent que em portava.
Sí. No, és que saps que va bé per saber els quilòmetres, la velocitat que portes, l'alçada on estàs i aquestes coses, això et va bé. Vull dir, clar, el camí no l'has d'anar a buscar potser en el GPS perquè ja està marcat, no? Però saber aquestes coses t'ho marca, no? No,
però encara que et marqui les pujades, això és... No, quan surts et donen un paquet a les marques, els pujats, diuen ja. Les vells i tot, que tampoc portar GPS també, jo sembla que és una tonteria com una casa pagès. Mm-hmm. També, eh?
Sí. Doncs, i amb quin temps ho veu fer el...
Tot, el... bueno, segons...
No vam arribar a les 20 hores.
Exacte. Sí, no, molt bé, molt bé. Fins i tot es va ploure, i va haver un moment bastant així com crític, però bé, bé. I el fet que vaig patir, almenys personalment, va ser que em vaig adormir caminant, que no m'havia passat mai a la vida.
Ostres, això és fotut, eh?
Molt fotut, molt fotut, perquè no sabia com acabar-ho. Pensava, no et pots quedar sentada aquí dormint perquè no sé què passarà, però tampoc pots continuar perquè és que et fumaràs dalt a baix. I, bueno, com una, tal com em va venir, se'm va anar, i això em va passar com dues vegades. Una vegada, em sembla que era cap allà a Sant Llorenç, sí. I després, abans de la pujada de l'Obac. Però, bueno, fatal, fatal.
I això era de nit, almenys, o no?
Sí. Perquè sí. Dormir-se de dia, deu ser
la
terrible.
La primera era de dia, la segona ja era de dia.
I sort que la mare del Climent ens va portar cafè allà a Coll de Pos, de sort, perquè és que si no ja no sé. Des d'aquí li vull donar les gràcies a la Mercè i a la Juanita i al Canadell i a l'Issi, que és el que, pobre, és el que ens va, home, almenys és el que em va animar a venir, i pobre, està lesionat i no ha pogut venir. I des d'aquí, bueno, que es millori.
Sí, que et va enredar i et va deixar sola.
Sí, una mica em va enredar, sí, perquè anava, com que també fa molts anys que coincidim amb Montserrat a peu, doncs, vai, vine, prova-ho i prova-ho, però bueno, el fet aquest que coincideix amb la Festa Major sí, no, fa que no et acabis de decidir, però bueno, ha estat molt bé.
I hi havia més personal d'aquí Sant Feliu, ho sabeu o no? Si sí, hi havia més gent.
Sí.
Que jo sàpiga, el Jaume Salines, llavors un noi que es diu Eloi, que fa molts anys que estigueix aquí a Sant Feliu, molt petit, que és gairebé com si fos d'aquí a Sant Feliu, i no sé si hi havia algú més. Passa de vegades a punta gent, no t'ho entenes.
No hi ha, que tothom va per lliure. Perquè sí. el nombre de participants aquest any, ho sabeu, de la Matallalls o...?
Sí, bueno, a part que hi havia una llista d'espera de 100 i pico persones, que ho vaig mirar, van sortir 2.940 i pico, i que arribessin uns 1.900, vull dir que 1.000 van quedar...
Sí, bé, perquè van...
Sí, o van abandonar, o... Bueno, però bueno, sí, veu, sí.
Jo un cop vaig anar a fer d'avituallament del meu germà i vam arreplegar-ne un parell, el company que anava ell es va fer mal, i vam arreplegar un parell també a baix a les Arenes, a Castellà. D'on vais? Dic, a Castellà anem. Ho deixem allà. Ni tren? Dic, tren a Castellà, no. L'autobús al matí. Dic, per què heu plegat? Diu, no, diu, al principi hacia agua freda, diu, como bajaban corriendo, diu, nosotros los hemos seguido. Diu, joder, diu, a la subida los adelantábamos a los tíos, diu, pero ahora estoy muerto. Dic, home, dic, si quan no corrien, dic, tu tampoc havies de córrer. Diu, no, no, però l'has passat a tots, eh? Dic, ja on són? Dic, ara on sigui Montserrat, aquesta colla. Hi ha gent que no sap on va, eh?
No, això sí. Jo vaig dir-li a la Marta, dic, molts d'aquests que es passen corrents, el primer tros i això, som més segur que...
Sant Llorenç apleguen.
Sant Llorenç o abans, és que pujam d'aigua freda cap a dalt a Pla de la Garga, dalt a Can Tres Quarts, i hi havia gent que retirava ja, que baixava cap a baix d'aigua freda i que retornava ja.
Sí, amb un quart de caminada. Ja.
Sí, són 16 quilòmetres o així, ja retornaven avall perquè havien trencat ja. O sigui que no cal córrer molt si no estàs preparat. No cal córrer molt si no estàs preparat, no val més que no t'agafis corrent perquè trencaràs.
Mm-hmm. Bueno, tot i que hi havia molta gent que els veies que estaven preparadíssims, perquè hi havia gent gran que corria i pensaves, com pot aquest senyor? I no, i anaven, bueno, molt ben preparats. Hi havia gent que sí, però hi havia gent que, bueno, que no sabia potser massa on anava. Perquè la veritat és que les baixades eren duríssimes, vull dir, tant les pujades com les baixades. El que dius, bueno, baixada, doncs mira, sembla que no, penso que era bastant... Bueno, hi havia trossos bastant durs, però bueno... Mm. Ja.
I tu vas fer alguna preparació?
No, jo bàsicament a la setmana corro bastant, però bueno, caminar un cop a l'any sempre és sagradíssim, Montserrat a peu des de Sant Feliu. Mm-hmm. Però vull dir, no em preparo per caminar, no. I la veritat que bueno, muscularment potser l'endemà al baixar les escales una mica així, però no em puc queixar, ni una llaga, mai, és que mai he tingut mai cap llaga ni...
Quina sort que tens.
Sí, realment sí, perquè veig que la gent que en té ha de patir molt, perquè em veies gent aturada amb uns peus plens d'esparadrap i vull dir que realment devien patir, però vull dir, és una sort que tinc, que mira, que no he patit mai d'això.
Mm. Molt bé, doncs, què més heu d'explicar del Matagalls?
Que el tros final, que és el més heavy, pues va fer un sol, oi, Climent?
Sí, van tindre boira molta estona de la nit, que no, els frontals no sabien per res, perquè no...
Hosti, sí. Sigui un prenya.
No t'hi veies, no havies d'enfocar-te davant dels peus, perquè si no servia de res.
Per bé, aquelles pedres que t'havia posat l'aigua, no?
Sí.
Aquelles que dèiem
que em va movent l'aigua, però dins de l'orella, l'últim tros que era com havia estat tapat, es va fer un sol que destavellava el cap.
Però bueno, molt bé, molt bé.
Sí, vau tenir de tot.
Sí.
Sí, pluja, boira...
Pluja, boira, sol...
No sé, jo per ser el primer cop vaig trobar que estava superben preparat, eh? Els avituallaments, la gent, molt bé, molt bé, molt bé. La veritat és que em va agradar, amb tot el muntatge em va agradar moltíssim.
Amb aquests de Gràcia ja,
sí,
ja
sí,
en saben.
Sí, 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 però molt bé, molt bé.
Saben on es posen. No, i tenen molt suport darrere també, que això, això és el que ajuda. Doncs bé, i l'any que ve tornarem o què?
Bueno, no sé. Quan vaig arribar a dalt vaig dir que, bueno, que ja ho havia fet i ja està. Però ara vinc, van passar els dies i, bueno, pues sí. Bueno, la veritat és que al fons m'ha agradat, m'ha agradat. Però, bueno, pot fer un any sí, un any no. És que si no la festa major també...
també te la perds, oi? Sí. És el problema.
Sí.
Però jo, si no hi ha contratemps, sí.
Ja, ja. Amb això ja comptàvem. El que has de fer tu, agafar un altre, que l'any que no hi vagi la Marta, agafes una que la substitueixi i ja està.
Això també, la Marta, perquè té un pas maco i això, el pas que no, tu no pots amullar-te un que tingui un pas molt més lent que tu, perquè si no trencaràs. I si tu vols amullar-te un pas que tingui un pas molt més ràpid que tu, o que vols atrapar, però no atraparàs mai.
Sí, sí, ha de ser compaginat.
Ha de ser una miqueta compaginat, que tu fluixis una miqueta i que l'altre vagi bé. Però fluixar molt, però no pots fluixar, perquè si no... trencaràs tu.
No, val més deixar-lo sol i que cadascú arribi.
Sí, però si porta un pas que et val bastant bé això, sí, que pots anar acompanyant tota l'estona, sí, no passa res.
Bé, doncs el setembre de que ve ja veurem qui es perd la festa major, no?
Sí, sí, perdem la festa major, però...
Molt bé. Doncs gràcies per haver vingut, per explicar l'experiència i si us voleu quedar a escoltar el Raül, que ens anirem cap a Sud-amèrica... anem una mica més lluny de Matagall Montserrat a peu.
Molt bé, merci.
Apa.
Doncs a reveure.
Estem en el camp base.
Molt bé, avui entrevistem en Raül Coromines... ell ens parlarà del viatge que va fer per Sud-amèrica en una travessia dels Andes de sud a nord. Amb el Raül ens van conèixer aquests darrer estiu, ja que formava part també del pla de vigilància que organitza la Diputació de Barcelona contra els incendis. En assabentar-me que la seva gesta mentre dinàvem, durant els primers dies del curset li vaig proposar de venir aquí a una corinenca, doncs, perquè ens expliqués què havia fet i com ho havia fet, no? Llavors doncs, el tenim aquí perquè ens expliqui ell una mica tot aquest recorregut. Va acceptar ràpidament i veurem doncs, què ens explica. Llavors, bona nit, Raül.
Bona nit, Joan, i bona nit a tothom.
Abans d'entrar a parlar de més detalladament de com ha sigut el viatge aquest, explica'ns una mica el teu currículum de muntanya i de viatges, així ens centrem una mica doncs, qui és el personatge d'avui, no?
Bé, jo fins a una certa edat vaig estar jugant a futbol, fins als 21, 22 anys, però després vaig començar a descobrir un altre món, el món de la muntanya. I a poc i amb gent del poble de Vinyó i amb la gent del centre excursionista doncs em vaig anar formant sense fer cursos, però anar-me formant amb la gent que m'envoltava i que m'ensenyava el que era la muntanya i el conviure amb la gent i el sentir el que et pot arribar a donar la natura. A partir d'aquí em vaig començar a moure buscant-me la vida, trobant-me gent d'altres pobles, que era una cosa que no, que al principi no sabies com és que era tan ràpid de conèixer gent, fer amics a la muntanya, totalment gent de l'altra punta de Catalunya, de on fos. I bé, i després ja doncs, amb la gent del poble i amb altra gent, doncs, ja vam fer un viatge primer als Alps, vam anar un parell de cops a fer els acrins, a la zona del Mont Blanc també, i ens vàrem preparar doncs, el 2005 ja per anar a fer un viatge a Sud-amèrica, que vam anar a fer a la Aconcagua amb la gent del centre excursionista de Vinyó, jo i tres companys més. I en aquell viatge ja em vaig quedar 6 mesos i vaig sentir molt propera aquella terra, aquella gent tan diferent però al mateix temps tan amiga. Vaig sentir molt i quan vaig tornar d'allà doncs, sabia qui tornaria, el que no sabria és en quin format seria la meva tornada.
Molt bé, doncs anem a una mica doncs, en el viatge. Com va ser que te'l vas plantejar i quines fites volies aconseguir? O sigui, el tenies ben dissenyat? Com ho vas fer, això?
Bueno, ara com que hi ha tanta informació, sigui internet, sigui llibres, és molt més fàcil planejar-se un viatge per lo lluny que sigui. Sud-amèrica té la facilitat de l'idioma, que ens entenem amb tothom, i econòmicament són països que pots passar-hi bastant temps sense malgastar, però visquent bé i compartint amb la gent d'aquests països. Això, i que les muntanyes allà són de fàcil accés, i barat l'acostar-s'hi a les muntanyes, totalment diferent que els Himàlaies, doncs em va fer que comencés a pensar en una cosa que semblava gran, però que al mateix temps era pas a pas, el creuar els Andes, país a país, de sud a nord, coneixent una cultura darrere l'altra, i anar fent amics.
Està bé. I tenies més o menys un disseny així prou fixe de estaré tants dies aquí, tants dies allà, faré això així, o una mica tenies un gran disseny però llavors ho anaves fent sobre la marxa?
Tenia una cosa bastant oberta, però al mateix temps als països hi anava perquè havia de pujar, m'havia fet el projecte que tractava de creuar els Andes, m'havia fet un projecte que és creuar els Andes de sud a nord, pujar a la muntanya més alta de cada país que toca els Andes, a part fer altres trekkings per tota la cordillera andina, des d'Ushuaia a la Terra del Foc fins a Caracas, a Venezuela. I només tenia com a objectiu ser el país per fer la muntanya més alta en l'època ideal en què el clima es pot fer muntanya. I només l'altre podia passar-me un mes en un lloc com 10 dies.
Sí, sí. Bé, anem una mica més al detall. A quin país aterrisses, diguem-ho així, i cap on et dirigeixes ja des de bon principi?
Aterrisso a Buenos Aires el 17 de gener del 2007 i sense quedar-me gaires dies a la capital, Argentina, creuo tot Argentina fins a Bariloche, que ja és al nord de la Patagònia, i després baixo tot el continent fins a Ushuaia, que és la punta més austral del món, i des d'allà, diguéssim que vaig tocar el mar, em vaig girar i vaig dir, ara fins que no arribi al Carib no he acabat.
Déu-n'hi-do. Bé, llavors, o sigui, arrenques aquí a Ushuaia i cap amunt, no? Quin és la primera fita?
La primera fita era conèixer més bé la Patagònia, perquè la Patagònia és una zona molt maca i molt salvatge, inaccessible, però que et pot arribar a donar molt si t'agrada la muntanya i la natura. És molt, té de tot i amb poca alçada, no? El que passa que és això, no és molt accessible, però com que ja tenia una mica de coneixença d'aquella zona, doncs tenia algun mapa i algun company perdut per Ushuaia, per el Chalten, que ja és més al nord, on hi ha el Fitzroy i el Cerro Torre, que és molt famós aquella zona, i res, era anar-me movent, anar fent el que m'agradava, que era fer muntanyes, sense cap pressa, perquè havia començat...
Allà vas fer algun cim, per la zona aquesta?
Per Ushuaia vaig fer 6 o 7 cims, però són cims de 1.000 i escaig metres, perquè el mar és allà mateix, però són muntanyes que tenen glacera i tot, vull dir que són de 1.000 i pocs metres, però passen de tots les fases que pot tenir una muntanya, selva, així boscosa...
Està bé. Fem una petita parada i escoltarem una mica de la música que has portat d'allà, a veure què tal sona.
Ui, ja veureu.
Llevando infinitos mensajes de amor y alegría. Sonia Morales.
Hijo, ¿quién es?
¿Por qué tocas la puerta? Te he dicho que me esperes en la esquina, no te vaya a ver mi mamá.
¿Qué cosa? ¿Por qué tenemos que estar escondiéndonos? ¿O hablas con tu mamá o aquí se acaba todo? He dicho.
¿Por qué no quieres, señora, que me case con su hijo?
Molt bé. D'on dius que aquesta música que era de la zona del Perú, m'has dit?
Sí, de la zona de Huaraz, que és on hi ha la Cordillera Blanca, i és una zona molt coneguda per muntanyencs, per alpinistes i de la gent que li agrada fer trekkings i caminades llargues, perquè és com una ciutat on tot està ben comunicat per si vols fer les muntanyes, i les muntanyes són just a darrere i tot està molt fàcil allà per acostar-se a la muntanya.
Molt bé, doncs estem a Ushuaia, has fet uns recorreguts per allà, has pujat algunes muntanyetes i què ve a continuació?
Després creu l'estret de Magallanes ja en sentit ascendent i m'acosto al Chalten. Allà al Chalten vaig a visitar el Fitzroy i el Cerro Torre. Són muntanyes que jo sol no podia anar a fer perquè és la meca dels escaladors. Allà hi havia la gent, vaig conèixer la gent més famosa així de que fa escalada. I jo vaig anar fent les meves cosetes per allà. Vaig tenir la sort de poder pujar un cim que feia 3 mesos que no es pujava, però que no era d'escalada, que és el Cerro Huemul, i que té una vista preciosa de lo que és el Campo de Hielo Sur i les muntanyes, doncs, aquestes torres de granit que hi ha allà al Chalten. I després, doncs, trinco cap amunt fins a la zona de Bariloche, Patagònia encara, al nord, i bé, allà vaig estar escalant amb un noi rus que vaig conèixer, en una zona d'agulles, així de roca de granet, i més amunt vaig anar ja a fer el volcà Lanín, que és un volcà que ja ha apagat, ja, que està a la zona fronterera entre Argentina i Xile, un pèl més al nord, de Bariloche, i vaig poder fer aquest volcà i el Villarrica, que és un volcà que hi ha al cantó de Xile, just allà també.
Això has d'anar tirant amunt, ho fas trossos a peu, trossos amb transport públic, com tu muntes això?
No, sempre anava amb transport públic, perquè portava 50 quilos a l'esquena. I, clar, portava un equip autònom per fer muntanya, per fer muntanyes de fins a 7.000 metres, i ja no portava ni moltes cordes i això, i ja pesava molt allò com perquè encara hagués de caminar. El que passa que el transport públic a Sud-amèrica és constant i no hi ha problema per agafar-ne un i anar fins on vulguis.
Sí, sí, sí. A veure, o sigui, I econòmicament el transport, què tal?
Econòmicament suposo que per la gent d'allà deu ser un pèl car, per nosaltres, per suposat, no. I còmodament és molt còmode, depèn de quins països, el transport públic. Pots hasta tombar les butaques com si fos un llit, quasi.
Ja. Clar, perquè els desplaçaments deuen ser d'un o dos dies, potser. O
sí, que... bueno, acostumes a passar unes quantes nits a dalt un bus i mirant pel·lícules. Fas amics als busos.
Molt bé. D'aquí cap a on? Cap on anem ara?
D'aquí cap a la zona de Mendoza, que és on hi ha la Aconcagua, que és els Andes centrals, i allà tenia uns coneguts de quan hi vam estar el 2005, una família, dues famílies, vaja, de General Alvear i Boven, que és un poble que hi ha 300 quilòmetres de Mendoza, un parell de pobles, i els vaig anar a visitar, com no, perquè em van acollir com si fossin la meva família, i vaig poder reposar un temps allà amb ells, compartint amb ells i tornant a veure'ls i les coses que havien canviat. I a part vaig fer dues sortides al Cordón del Plata i al Complexe de les Lenyes, que són dues zones dels Andes centrals on hi ha muntanyes de 4, 5 i 6.000 metres que em volia preparar jo per l'aclimatació de l'Ojos del Salado, que era la muntanya que anava a fer després, i volia aclimatar el meu cos per poder fer l'Ojos del Salado, que ja és una muntanya de 6.940 metres i havia d'anar bastant bé allà.
Això estem parlant d'Argentina o de Xile?
Ara estic encara a Argentina. Just acabar això d'aquest pas meu per visitar les famílies i això, vaig creuar ja cap a Santiago de Xile, i d'allà ja vaig pujar amunt cap a Copiapó, que és on hi ha la província, on hi ha l'Ojos del Salado, el volcà més alt del món, que en diuen. I en solitari, en 6 dies, doncs, sense una molt bona aclimatació, però amb la sort de cara i amb, bueno, suposo que m'empenta, vaig poder arribar al cim de Xile i tornar a baixar, que era el que volia fer.
Està bé, o sigui, aquesta era el primer cim, diguéssim, que feies important d'un estat, diguéssim. No?
Sí, fins en aquell moment el viatge era com festiu, semblava, no? A partir d'allà, doncs, ja va agafar un caire molt més de l'objectiu que m'havia plantejat de dur-la a terme. I, a més, emocionalment estava tocat, doncs, havia s'havia mort el company durant el que havia estat tot el mes a casa seva a Argentina, s'havia mort just la nit que jo vaig marxar, no me'n vaig entrar l'endemà, i tot havia agafat un caire molt més emotiu també, i, i el poder sortir d'aquella muntanya, poguent-li dedicar la muntanya a aquell home i tot, doncs va ser una empenta molt forta per entrar a Bolívia ja després.
Ens has dit que, bueno, que això t'ho vas plantejar tu sol, com és? Vull dir, no et va sortir la idea d'anar amb algú altre i allò una mica suportat per algú i així, perquè ha de ser molt fotut anar sol i fer una cosa d'aquestes, no?
Sí, en principi poden haver-hi moments abans de fer-ho que et pot fer pensar que sí que és fotut. Vaig estar buscant en concret sabia la persona que m'havia d'acompanyar poder en aquest viatge, almenys un tros, almenys una persona que suportaria la muntanya, suportaria el que podia trobar i que estaria bé amb mi, i jo suposo que amb ell també. Però no havia de ser així, havia d'anar-hi sol i suposo que he après molt anant sol també.
Està bé. I tenies el suport de potser econòmic d'algun sponsor o d'alguna...
Bueno, jo vaig llegir, com que llegeixo llibres de muntanya, veig els merders que busquen els alpinistes per buscar cèntims, per poder marxar i fer la muntanya que sigui, i ho vaig fer a la meva manera. Vaig buscar col·laboracions amb empreses del poble, que algunes van accedir, i amb allò que m'il·lusió, i clar, et fa gràcia també doncs, que apostin per un esport que no és el futbol. I que
ja és difícil.
Sí. I que, bueno, i que estiguin bueno, contents i que et donguin ànims de tirar endavant una cosa així, perquè realment, clar, quan ensenyes una cosa en un poble com Avinyó de 2.000 habitants, la gent no sap el que els expliques i poder, el que li cau bé, doncs diu, i tant, va, provo, sí, sí. Jo t'ajudaré. No vaig rebre molt, però va ser com una ajuda més que econòmica, una empenta, volguem dir, ja. Sí, et deixem, fot-li, provo. Aquí d'això. I després, doncs, el centre excursionista, com no em va ajudar... No econòmicament, però sí, em van comprar una tenda i un fogonet, que ara ja tornen a ser del centre, però que vaig tenir jo durant un any, i alguna coseta més, així en material fotogràfic, això també em van ajudar una mica. De fet, si et mous i planteges una cosa així, suposo que la gent, doncs, algun o altre t'ajuda, perquè a ells tampoc no els hi ve de tant, poder, no sé.
Molt bé, hem fet, bueno, has fet l'Ojos del Salado, has dit, oi?
Uf.
I ara què? Cap on?
Després de l'Ojos del Salado, com que m'anava cap a Bolívia, em vaig parar al nord de Xile, que encara hi havia platja i peix, perquè Bolívia no té mar, i vaig menjar-me una mica de marisc al nord de Xile, i després ja vaig entrar per la zona dels volcans de Bolívia, justament la muntanya que anava a fer després, el Sajama, la frontera de Xile cap a Bolívia passa just pel costat, i ja vaig veure la muntanya que em tocava fer després. Era un altre volcà, però aquest, amb glacera, nevat, i una mica més perillós. Però bueno, van ser 4 dies a La Paz, a la capital de Bolívia, on ja hi havia estat el primer viatge. I de seguida vaig muntar l'expedició jo sol i ho vaig provar. I bueno, bé, com tot anava de cara, allà sí que estava ben aclimatat, i en 3 dies ja, entre arribar a Camp 1 i el Camp 2, després, bueno, el Camp 1 ja era el que m'ha avançat fins a dalt a cim, en 3 dies ja vaig sortir de la muntanya amb el cim, però amb un fred considerable, perquè hi vaig arribar a les 6 del matí, que no era ni clar, només veia les llums d'alguna ciutat al fons, yeah. I vaig baixar de seguida. Vaja.
Quina alçada tenia aquest?
6.560 aquest fa. Però està ben sol al mig de l'altiplà i tens bona visibilitat als costats i tot això, és molt guapo.
Imagino que els volcans aquests que has pujat deuen estar apagadets, no? Vull dir que no n'hi ha cap que et pugui fotre el susto, no?
Bueno, no, n'hi ha algun que et pot fer el susto. Sí? Per exemple, el Villarrica, a Xile, un de molt de baixet, diguéssim, 2.880, aquell vas veient la lava que cada dia va fent així, vull dir, qualsevol dia si pot petar, no? Bueno, hi ha els aparells que ho mesuren, però aquell està en actiu. I després Equador, no, em sembla que el Cotopaxi està mig apagat i no, en aquell sortien fumaroles però no estava en actiu.
I aquest que està en actiu pots pujar tal qual o...
Sí.
Algun lloc,
inclús o... aprofiten això que està en actiu perquè és una zona turística collonant i aprofiten això i pugen gent.
Sí,
però suposo que s'ha mesurat de que hi hauria temps de que si se sentissin els sismògrafs i tot això, d'evacuar la gent que hi hagués a la muntanya. Sí.
Amb aquestes, amb aquests cims que has fet, en cap cas has necessitat un guia o alguna persona que te portés part de l'equipatge o així? No?
Que em portés part de l'equipatge, sí, però més que un guia, no, una mula. Jo buscava un... guies no, si no podia anar en una muntanya no hi anava, i si podia anar és perquè hi podia anar pel meu propi peu. Company sí, un company sí, que si es volia aventurar amb mi sí que venia, però no, compartint-ho tot, no sent ni un guia ni un d'allò, sent un company. Però els arrieros i les mules sí, perquè com que has d'estar-te uns quants dies, depèn de quines muntanyes, has de pujar a menjar per una setmana, combustible, roba... Clar. I ho havies de planejar, però quan hi estàs ficat és un moment tot i de seguida t'entens amb la gent i tot està preparat. Sembla que no, sembla que sigui difícil, però tot arreu està muntat i pots accedir a la muntanya que vulguis, ja, depèn de quines zones, com Bolívia o Perú.
Està bé. Bueno, continuem amunt, doncs anem cap al nord.
Bueno, a Bolívia vaig estar-hi bastant temps, en aquella zona després de fer el Sahama vaig relaxar-me, doncs havia fet dues muntanyes, les més altes de Xile i de Bolívia, en poc temps, i volia relaxar-me. Bolívia és un país que m'agrada molt, la gent, la duresa del clima a l'altiplà, els colors, no sé, i a més tenien el president, l'Evo Morales, indígena, i això era una cosa que em feia sentir també, collons, que volia conèixer aquest país, aviam com anava ara. I allà vaig estar molt temps, vaig conèixer un sevillà, vam pujar al Pequeño Alpamayo, una zona que hi ha una vall molt maca, que hi ha a la Cordillera Real, que és al nord de La Paz. El Huayna Potosí el vaig pujar també fent de guia. Bueno, això també és una altra història, perquè...
No volies guies, però vas fer de guia.
És que vaig conèixer un noi català que tenia una agència a La Paz, una agència de viatges, tant de muntanya com de trekkings, sí. I salars d'Uyuni, i em va comentar doncs, si volia treballar en un projecte que s'estava gestant, que era filmar 6 o 7 6.000 de Bolívia amb els de l'IMAX, amb aquests cinemes d'això. I em va demanar si volia jo treballar fent de guia i ajudar-la amb ell i anant a les muntanyes i això. Li vaig dir que sí, després de pensar-m'ho no gaire, i clar, m'havia de quedar a Bolívia després i m'hi vaig quedar més mesos, però no era problema, però a l'espera de poder dur a terme aquest projecte vaig quedar-me més temps, vaig fer molts més amics allà, vaig fer moltes muntanyes, vaig contactar molt més amb la gent, i per això Bolívia és un lloc on ara sento aquests problemes que hi han i em dol i em sap greu que estiguin així, perquè és un país molt, molt maco.
Bé, o sigui que en allà, a més de muntanyes i viatge, hi has fet alguna cosa més que ha sigut relacions personals i relacions d'amistat, no?
Sí, bueno, quan veus la gent que viu a l'altiplà et passen totes les manies que tens tu quan estàs aquí. És que és molt fort tot el que vius en un viatge quan estàs en solitari i ho palpes tot, sents el vent que et passa per davant, veus aquell nen que passa per allà i encara que no xerri l'entens. És tot una cosa de sensacions quan estàs en solitari, també. És lo bo, lo dolent és que estàs sol, però lo bo és que estàs sol, també.
I llavors, potser aquestes feines també et van ajudar econòmicament una mica, d'anar suportant el temps que estaves allà.
La mala sort és que no, al final no es va dur a terme el projecte aquest de l'IMAX, perquè era molt ambiciós i es van fotre entre els socis del productor i no sé què, van tenir problemes i ens vam quedar als de baix així amb les ganes de fer allò, però bueno. Però res, el meu projecte continuava i després de separar-me de la gent que fos allà, vaig anar un mes a Perú, a pujar la muntanya més alta del Perú, però abans anant al Cusco, que hi ha una zona de la cordillera d'Ausangate, que és una zona de muntanyes, de verges inclús, que allà no s'hi ha ficat molta gent i vaig estar 8 dies allà perdut, doncs, fent muntanyes, em sembla que em vaig fer una de verge, però, clar, tampoc no hi ha molts precedents allà ni ningú no sap res, els pagesos d'allà no saben pas res.
Ja, ni els hi preocupa, es miren les muntanyes de davant
sí,
i diuen...
Sí, i diuen... I nosaltres ens diuen salvatges i vosaltres sí que sou salvatges.
Perquè la gent que viu allà no deuen pujar a la muntanya, no? A dalt del cim?
No, per suposat, no. Hi ha hagut algun agosarat que sí, depèn de quina muntanya. Però no, ells et fan de portejador o et porten amb la mula. Ells no. Per ells inclús hi ha molts d'ells que són apus, són els déus, les muntanyes, i deixen que tu hi pugis, però ells no hi pujarien mai com a respecte, no sé. I...
Per la fe que...
Sí, pel que els hi... Els hi provoquen.
Bueno, llavors, un equip que puges la més alta també, quina és? La...
A Perú, pujo cap a Lima, després cap a Huaraz, que és aquesta zona de la Cordillera Blanca, i allà sí que pujo el Huascarán Sur. Era el més difícil del projecte, perquè des de 5.000 i poc metres fins als 6.800, quasi que fa 6.768, és tota una zona de glacera bastant trencada, amb esquerdes bastant grosses, i era bastant agosarat ficar-me en solitari allà. Tot i que ja sabia el que em jugava i sabia el que podia passar-me, la sort em va venir de cara, vaig conèixer dos nois alemanys i fins a una certa alçada de la muntanya vam anar encordats junts, fins a 6.000 metres. Mm-hmm. Allà ells van veure que anaven més a poc i em van dir, tira amunt tu, que nosaltres t'estem parant i avui ja és prou tard, com per què d'allò. I després vaig provar en solitari de 6.000 metres fins als 6.700 que feia la muntanya. I per sort i per empenta també, que allà les vaig passar molt canutes, vaig llançar-ho tot, només vaig arribar a l'alcim amb el piolet i la senyera, vaig llançar la motxilla mentre pujava perquè, bueno, em queia la bava, em queia tot. Però, bueno, vaig arribar a dalt i després doncs, tota l'energia va tornar. És acollonant com en un moment pot semblar que tot estigui fotut i al cap de dos minuts ets el més feliç del món.
Sí, la ment és important.
Hey, sí, has d'aguantar un pèl més poder perquè després s'acaba i ho has de saber això també.
Vas recuperar la motxilla per això o no?
Sí, després vaig baixar corrents. Corrents i cantant després. Clar, és que és acollonant, és el saber que una mica de patir una mica més sense arriscar, clar, això és per suposat. La baixada va ser bona perquè després em vaig trobar amb els alemanys que ells van decidir no arribar al cim, però me'ls vaig trobar no gaire sota del cim, bueno, no gaire sota, baixant, no pujant, sí que érem a la sota. I van decidir baixar i després vam tornar-nos a juntar i diguéssim, el més perillós que era voltar per aquelles glaceres i això, doncs ja ho tornava a fer junt amb gent i tornaves a... el factor risc doncs, de donar-li molt menys sí, del que era.
El temps us acompanyava?
Sí, bueno, els Andes tenen els climes més marcats. Poder hi ha una època de fred, que és l'època del temps serè, i l'època de calor, que és l'època de pluges més. I ja busques anar-hi aquestes èpoques, que poden durar de 2 a 4 mesos, depenent del país, depenent de la zona on està de l'Equador. Però sí, ja busques les èpoques bones.
Està bé. Del Perú cap a on?
Del Perú, vaig tornar enrere cap a Bolívia, però res, va ser perquè hi havia una lleugera sensació de que podés fer allò de l'Imax, però vaig anar a Bolívia, vaig saludar la gent un altre cop i me'n vaig anar ja cap a Equador, de cop, cap a Quito. Sense molta informació ni sense res, només amb el llibre, era el primer país que no trepitjava de Sud-amèrica, els altres els havia fet tots ja, poc o molt, i coneixia, tenies la sensació que anaves per un lloc conegut, sí. Equador va canviar tot. I allà, en 2 o 3 dies, també vaig anar a buscar el Chimborazo, que és el volcà o la muntanya més alta d'allà, 6.315. I bueno, en 2 dies que vaig estar a la muntanya, vaig en solitari també, vaig poder fer el cim també. I va ser una experiència també molt, molt bèstia, perquè allà em va costar molt trobar doncs, infraestructura per acostar-me a la muntanya. Va ser molt dur. I clar, quan vas en solitari la gent també et diu, però on vas? I jo entenc que et diguin això, però quan saps el que vas a fer també no cal que... Sí.
Quina alçada té aquest?
6.315. És el... Em sembla que diuen que és la muntanya més alta del centre de la Terra, o el que està més lluny del centre de la Terra.
Ah, ja, bueno, la que sobresurt més, diguéssim.
Sí, perquè està a l'Equador.
L'Equador i tal, no?
A Sud-amèrica totes les muntanyes són la més. Sí, de cada país.
Està bé. Bueno, i d'aquí cap a on?
Res, d'aquí vaig ajuntar-me després amb la meva companya, la que és ara la meva companya, l'Helena, i vàrem fer el Cotopaxi, que és un volcà molt conegut, que aquest treu fumaroles i és un volcà perfecte, com el que dibuixem quan som petits.
Ah,
que
ja, això tan
muntanya, cònic. Sí, el cònic, i després la neu així, crec que sota. Sí. I allà ens va tornar a passar una cosa sorprenent, perquè un dia després de fer, o 2 dies després d'aquesta muntanya, anant a fer un altre volcà molt petit, ens vam trobar un belga de 21 anys que havia tingut un accident de muntanya, ell sol allà a aquell puesto, i estava bastant fet pols, havia caigut 20 o 30 metres, s'havia trencat la 6ª vèrtebra, això no ho sabíem encara quan el teníem allà, s'havia fet una fractura oberta a la ròtula, al genoll, i bueno, estava masegat i foradat per tot el cos. I jo amb l'Helena doncs, vam tenir la sang freda i la tranquil·litat d'intentar doncs, un rescat i entre ella que es va quedar amb ell allà on el vam trobar, que era sota el cim, i jo vaig començar a córrer a buscar ajuda. Al final tot ens va somriure, vaig trobar gent jo, entre la gent que hi havia algun guia, hi havia emissores, hi havia un metge, tot va anar molt ràpid, vam poder comunicar-nos amb l'exèrcit o amb la policia, els hi vam demanar un helicòpter perquè realment el noi estava molt fotut i d'allò el vam poder baixar amb camilla quan van arribar els bombers i la Creu Roja fins un punt i allà aquell punt ja va venir un helicòpter de la policia d'Equador i el va poder venir a treure i es va salvar. I va ser un abans i un després en el meu viatge el viure aquella experiència també.
Mm-hmm. Bé. Bueno.
I d'allà cap a Colòmbia, el país més peligroso del món, que diuen. Que bueno, tots els països poden ser els més perillosos del món, depèn del que et passi. A mi no em va passar res i vaig viure molt, molt, molt les sensacions allà i l'alegria que té la gent. Vaig poder compartir amb un futur alpinista molt bo, andinista, que hi haurà allà a Colòmbia, un noi que es diu Jonathan, que em va mostrar tot el que va poder del voltant de Colòmbia, de Bogotà, i em va voler ensenyar el seu país, que ningú coneix i que ben bé podria ser un dels països més macos del món, mm-hmm. perquè és ben, no sabem les selves que hi ha, els rius, les muntanyes. Pel tema de la guerrilla s'ha tingut molt amagat, i a més, com que també hi ha bases militars nord-americanes, és tot un tinglado allà a Colòmbia bastant, bastant gros. Mm-hmm. Tot i així la gent és molt maca. I allà volia anar a fer la muntanya més alta, que està a la zona de la Sierra de Santa Marta, al nord, cap tocant el Caribe ja, a l'alçada de Veneçuela, però allà hi ha paramilitars, hi ha tres tribus i no et deixen pujar la muntanya perquè és sagrada, fins que els hi dones uns milers de dòlars, després ja no és sagrada, però clar...
és sagrada per la seva butxaca, diguéssim, no?
Sí, en el meu cas el meu pressupost no arribava tant.
No donava per tant, no?
I vam haver, em va dir el company, oita, hi ha una altra, la segunda sierra més alta de Colòmbia, que és la Serra del Cucuy, i allà vam anar a fer la muntanya més alta, que era de 5.350, i una segona muntanya que hi havia acostat, el Ritacuà Negro, el vam provar, però aquella ja era tècnica, i ens vam haver de quedar una mica del cim. Però ja va ser una experiència de muntanya a Colòmbia, una muntanya molt diferent ja de la de l'Andina, com el que era ja Equador, o ja Perú i Bolívia, ja molt diferent. Mm-hmm. Els indígenes tenien rasgos molt occidentals, ja els ulls clars, la pell una així més d'allò, més alts, més estilitzats. Mm-hmm. Era uns altres Andes, no? I allà es marcava molt més, ja es notava el Carib allà, la música i tot.
I llavors encara vas anar fins a Veneçuela? I a Veneçuela també vas fer un cim allà.
Sí, a Veneçuela vaig fer la més alta, que és el Pico Bolívar, el llibertador d'Amèrica del Sur, que fa uns 5.000 metres pelats i que hi pots pujar fins a un telefèric, fins a 4.000 i poc, i després baixes, fas campament, i després és tot una escalada, que a mi em va tocar en mixta, perquè hi havia gel i neu i roca, però que no podia ser que em quedés a aquella muntanya i en una tarda vaig fer una ascensió bastant espectacular, perquè estava nevant, hi havia boira, però jo anava amunt i fins que no vaig tocar el hi ha un bust a dalt al cim del Llibertador i fins que no vaig agafar-me allà, no d'allò. I després sí que ja va ser tot molt més tranquil. Vaig passar uns dies a Veneçuela coneixent a gent, coneixent el Chávez.
I a tocar el mar.
Bueno, vaig estar en una manifestació d'aquestes seves que feien de la reforma de la Constitució d'allà de Veneçuela, i vaig estar just quan feien aquestes eleccions i vaig viure amb els periodistes i tot els moments claus quan donaven els resultats. Estava a la sala de premsa allà perquè tenia un contacte d'una noia que era periodista. Va ser molt, molt, molt autèntic, perquè va perdre el Chávez i després va sortir al cap d'un moment allà a les televisions i tothom deia, ui, ara aquest tio s'ho carregarà tot, i no, i va reconèixer la derrota, i clar, tothom es va quedar així, collons, ara què fem ara?
Molt bé, doncs quasi bé que potser tens alguna cosa tu pendent, no?, de comentar.
No, he preguntat quant temps hi vas estar per fer tot això?
Bé, després vaig arribar a Veneçuela i després vaig baixar fins a Argentina perquè m'havia deixat la Aconcagua, que era la més alta d'Amèrica i la més alta d'Argentina, que és la que vaig fer el 4 de gener. Jo vaig començar el 17 de gener del 2007 i arribava a Madrid el 22 de gener del 2008. Un any just.
Déu-n'hi-do.
Hòstia.
Una bona experiència.
Molt bona experiència, perquè no parava que em passessin coses noves i clar, no t'avorreixes en cap moment ni pots caure en la rutina. Has d'estar despert de cada cosa que
tens,
et pugui anar venint.
Tens projectat alguna altra cosa així o què?
Uf, sí, de projectes en tinc molts, el que passa que són petites gestacions. Suposo que depèn de com em vagi la vida, aniran agafant color uns o altres. Però sí, les muntanyes és el lloc on, a part de la natura, les muntanyes és el lloc on em sento més bé jo, on puc compartir amb la gent que m'acompanya i bé, és un lloc molt, molt màgic i que és a prop d'aquí. I no s'ha d'anar a Sud-amèrica, per suposat, als Pirineus.
Ja,
els Pirineus
tant.
Sempre hi quedaran racons per ficar-s'hi.
I tant. No ets l'únic que t'agraden les muntanyes. Bé, doncs fins aquí l'entrevista amb el Raül Coromines. Gràcies per venir, gràcies per explicar-nos tot això que ens has explicat.
A vosaltres.
I aprofito per donar el record, si hi ha algú del Pla de Vigilància que ens escolta, que els hi vaig enviar un correu, doncs que salutacions pels que ens hagin escoltat. No?
Sí, salutacions a tothom.
Molt bé, doncs ens poses una miqueta de música. Gràcies. Llevando mensajes de amor y alegría, es la voz del encanto peruano, Sonia Morales. Sexto concierto musical para MYS Andina Producciones.
Doncs ja heu vist, tota una aventura avui hem tingut. I ara acabarem amb un repàs de quatre punts d'agenda que tenim. Que bé, aquest dissabte, dia 4 d'octubre, inicien les activitats l'agrupament Escolta Macalu, com que ja us hem anat explicant durant tot aquest any i part del passat, tot aquest curs passat, de tot això que s'estava coent, doncs bé, estem a punt de servir-ho taula. El dia 4 engeguen les activitats. Si algú encara vol apuntar-hi en els menuts des de 6 fins a 14 anys, poden fer-ho anant al centre de cada tarda, trobareu algú de Macalu per allà, i si no, en algun blog que tenen, o bé el correu electrònic, el blog és www.amcalu.blogspot.com i si no, el correu electrònic amcalu@gmail.com. Doncs ja ho sabeu, si voleu acabar d'inscriure a la canalla, encara hi sou a temps, tot i que encara hi ha algunes places. I després, què més tenim per aquí? Hi ha la caminada, hi ha una matinal pel camí de les Cascades, aquest diumenge dia 5, és una excursió entre el Montseny i la Selva i se surt a les 7 del matí de davant del bar del Pere. Aquí a Sant Feliu tots ho coneixem, això. I el mateix dia 5, aquí ja doblem, es fa una mini sortida a Esplugues, a una balma que hi ha a Castellterçol, que això doncs és el grup dels que van amb... Bueno, suposo que cada cop n'hi van menys, porten els menuts a l'esquena a la motxilla, però cada cop caminen més aquesta colla, i per tant...
Els menuts ja caminen ara, ja.
Sí, ja no els poden portar els papes a l'esquena, van creixent. I després el saltem el dia 11 i 12, que ens anem, se'n van d'acampada, l'agrupament Escolta, fan el pas de branques, això amb l'argot de l'escoltisme, és quan passen d'un grup a l'altre d'escoltes, de follets a llops i de llops a reiers, i van creixent també. I després el 18 anem el dia abans de la caminada popular, es fa un audiovisual, 10 anys de cada la paret, a càrrec del Francesc Guillamont, en Paco Guillamont, és un tòtem també de l'escalada, un dels pioners aquí a Catalunya, i serà a les 8 del vespre al centre, no us ho perdeu, és una cosa molt divertida. I el 19 ve el que us deia abans al començar el programa, que m'ho he guardat per ara, es fa la 25a caminada popular, això no és cap secret, se sap de l'any passat que tocava aquesta data. I aquest any es fa una caminada, diguem, popular entre cometes, perquè es puja des d'aquí Sant Feliu fins a Sant Sadurní. Això és un desnivell molt fort, és llarga, i per tant, diguem que restringeix una mica la participació. Però bé, és un cim que es veu des d'aquí Sant Feliu, tothom el veu, i molta gent el vol pujar. Doncs, per tant, des del centre es facilitarà el fet de pujar-hi, amb avituallaments, amb esmorzar, amb assegurança, amb obsequi, tal com es munten les caminades populars. I la sortida és a 7:45 del matí. Per tant, qui vulgui venir, llevar-se d'hora i a caminar. I després la sorpresa que teníem des d'aquí a la ràdio és de... volem emetre de la caminada en directe. Com si fos un partit de futbol, el que dèiem abans de que el futbol és de tot arreu i l'excursionisme només per accidents. Doncs no us ho perdeu, que farem la caminada en directe amb 4 hores d'emissió i serà un repte que ens hem proposat aquí a la ràdio i per tant el dia 13 en tornem a parlar per concretar com anirà. I a reveure, doncs, fins aquí 15 dies, que hem engegat temporada aquí al 107.2.
Bona nit.